Començam la tertúlia ciutadana, avui molt ben acompanyats. Joan Serra, Encarna Maganya, Marga Berenguer, benvinguts, benvingudes a Ràdio Illa, com esteu?
Bon dia, què tal?
Bon dia a tothom.
Bon dia a tots.
Què us semblava aquesta proposta musical que ara estàvem punxant aquí a Ràdio Illa?
Complicada, no? Però bueno, si la vas escoltant, està bé. Sí, bé.
Pots dir el mateix que has dit fora d'antena, Joan?
Com
no
que heu dit, ho torno a repetir. Jo no l'acab d'entendre, no la veig. Escolta, que no l'entengui no vol dir que no pugui ser interessant, evidentment.
I tant. A mi m'agrada molt perquè és un tipus de música que al no ser concreta, com és la música clàssica, com pot ser el jazz ja anava una miqueta amb aquest sentit d'aviam qui el sabia escoltar al començament i tot, has de fer no un esforç per entrar, sinó deixar-t'hi dur lliurement, o sigui, deixar que els teus sentiments entrin a dins d'aquesta música. És com una mica dins de la pintura abstracta, no? Doncs entrar dins d'aquesta música per mi és un camí així, però a mi m'agrada.
Per cert, ara a les 12:30 us han convocat als mitjans de comunicació una roda de premsa urgent a les instal·lacions de la Societat Deportiva Formentera. Clar, roda de premsa a les 12:30. Abans a les 10 hem parlat amb Vicent Ribas de Nou Diari, que mos deia, home, hi ha un rumor aquí a Eivissa de que l'UD Eivissa vol fitxar en Tito García San Juan. Hem fet algunes travesses aquí a la redacció, que ara ha confirmat en una informació ja oficial l'IB3 i IB3 a través del Twitter de que Tito García San Juan dimitirà o anunciarà la seva dimissió en aquesta roda de premsa que s'ha de celebrar d'aquí una horeta aproximadament al camp municipal. Jo no soc molt de treure temes de futbol aquí a la tertúlia de Ciutadana, però bé, jo crec que avui també s'ho valia tenir en compte més que n'Encarna és una fervent seguidora del Formentera, eh? Què et sembla això?
Bueno, fervent seguidora i sòcia també. Pues jo, la veritat, estàvem parlant feia un rato amb altres companys i portem una setmaneta dura, no?, amb el sentit de que hi havia molts de rumors de fondo i bueno, i ahir vam perdre, clar, això sempre provoca altres coses. Però bueno, jo crec que la gent tampoc té memòria, perquè ni com deia un jugador, no?, que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Vull dir, el que passa que, clar, si hi ha un club d'Eivissa que està...
Això està per confirmar, és només rumorologia que m'ho ha avançat abans amb Vicent Ribas sense més, eh?
Sí, però de fet l'Àlvaro se n'ha anat a l'Eivissa, no?
Sí, el Linyan també.
Després de tot el que va dir, no?
I el Linyan també, sí.
Bé, jo no ho cap d'entendre, no? Jo, Formentera fa bastant de temps que va en pujada i que va millorant i que un any passat altres millora. I, bueno, ara dues tres derrotes seguides, vull dir, no cap d'entendre que aquest pugui ser el motiu, no, de la dimissió de l'entrenador. Sí que és cert, per el que s'està veient, que hi ha un club a Eivissa que està fort econòmicament i que està fitxant jugadors. Però, bueno, d'alguna manera és la mateixa moneda que feia servir el Formentera fins ara, no? Vull dir, el Formentera era un dels equips...
Un poc diferent, per això, perquè el Formentera, que jo sàpiga, almenys, no ha anat d'amagat a un altre club a intentar pactar una millora de contracte amb un jugador i robar-lo, com ha passat amb el tema de...
Però si ho fa tot el futbol, això?
Amb el cas del Linyan o amb el cas de l'Álvaro Muñiz, ha anat així. Vull dir, l'UD Eivissa, amb el seu talonari important com a carta de presentació, ha anat a contractar els jugadors del Formentera sense haver parlat prèviament amb el club, el qual és denunciable, ja mos ho va explicar l'altre dia en Xico Ferrer.
Bueno, pues que ho denunciïn, no? Vull dir, els jugadors al final van allà on més cobren i s'està demostrant. Vull dir, no, jugadors que sentin els colors i que siguin del club i que no se'n vagin del club tenint ofertes millors, econòmiques...
No en sé, teníem un i el vam fer fora, l'Òscar Mayans.
Desgraciadament no sé si n'hi ha gaires. I bueno, i tu acabes de dir un. Hi havia un jugador d'aquí que potser sí que sentia els colors de veritat i el van fer fora, com tu molt bé has dit, no? Per tant, els jugadors són mercenaris, en bon sentit de la paraula, eh? Vull dir, no vull dir que no tinguin el seu dret i la seva llibertat de poder fitxar en els equips que creguin que més els hi convengui, no? Però, bueno, vull dir, jo crec que ens hem de basar en aquestes situacions. Es fet serà més ètic o menys ètic, però la realitat, al final, és que les ofertes són les que són i manen els diners. I allà on més et paguen, doncs allà se'n van. Bé, de totes formes, jo no crec que això sigui motiu com per desestabilitzar un club i el Formentera no està malament, està segona bé, acaba de passar unes eliminatòries, o acaba de fer unes eliminatòries de Copa del Rei, allà on ha demostrat que és un equip que juga molt bé futbol, està ben classificat, o de moment està ben classificat a la lliga que juga, bueno, de tres derrotes. El Madrid en du 7 o 8 o no sé quantes i no passa res, en Zidane està la mar de tranquil, vull dir, no, no. I no. Diu que no, i diu que no necessita fitxatges d'hivern, per tant...
Però aviam, el futbol és un joc o no és un joc?
Jo crec que...
No, jo ara em pregunto això, és un joc o és un negoci, el
bueno,
futbol?
Bueno, hi ha moltes emocions
perquè,
i...
Aviam, si és un joc, amb un joc es guanya i es perd, no? I la gent que juga ja estan disposats a això.
I hem de saber guanyar i hem de saber perdre.
També, no? Igualment, i s'ha de recolzar en els de casa teva, en l'equip que està jugant, doncs els dies que perden i els dies que guanyen. I també s'ha de saber-los valorar en la mesura que se'ls ha de valorar. Perquè aquí hi ha altres atletes que han fet plusmarques i tot això i que ningú n'ha parlat mai. I en canvi en aquest club tot un cop ha sigut la gran eufòria d'anar-ne parlant a tots els mitjans i tothom, fins i tot que no hi entenc de futbol, i he arribat a saber què estava passant amb el Formentera. O m'han trucat nebots meus de Barcelona, què està passant amb el Formentera? Pues sí que puja, què li passa? Qui ha fet això amb aquest... Vull dir, després de tot això, ensorrar-se d'aquesta manera, vamos, és que hi ha algú dins de base que no funciona, a mi em perdoneu, però això ja va més enllà de que hagin perdut tres voltes, per mi, eh? Per mi va més enllà, hi ha un problema de fons a dins d'aquest club,
de
que és el que han de mirar, és dins d'aquesta institució, per mi, que no hi entenc, us ho dic.
I de fet, si es confirmés que la dimissió de l'entrenador és motiu, o està motivada per un canvi de club, doncs, bueno, ja seria una mica sí que es va que sigui una mica bastant preocupant, no? Vull dir, com ha passat amb els jugadors. Bé, jo en qualsevol cas crec que el Formentera hauria de tenir i crec i confio que tingui armes suficients com per poder-se sortir d'aquesta situació i acabar la lliga de la millor manera possible, vull dir.
Sí,
com ha vengut fent fins ara, que ha tingut etapes complicades i dolentes i deportivament parlant pues, els ha sabut superar, no? No sé si a part de sa qüestió deportiva hi ha altres qüestions darrere aquesta que són ja més o menys salvables, no?
El que deia jo, no?
Però, bueno, en qualsevol cas el que deies tu, mira, en Andrea Romero, què ha fet en Andrea Romero ara fa aquest cap de setmana?
Aquest cap de setmana, sí, és que a mi és greu, perquè està passant això en aquesta
manera. Nosaltres mos n'hem fet ressò, eh?
I... Tu te n'has fet ressò, però vull dir que no té el ressò entremig de la gent, de tothom, de la població, que pugui tenir un equip de futbol.
Va, recordem-ho, ja que hi som, no? Andrea Romero i el seu club, el Platges de Castelló, s'han proclamat campions d'Espanya per equips de 3.000 metres pista coberta en categoria júnior. Aquest cap de setmana, en una competició Antequera. En individual, Romero ha quedat segona al podi, ni més ni menys, eh? Segona al podi amb les millors atletes d'Espanya amb un temps de 10 minuts.
Clar, en Andrea Romero ha fet segona i l'ha fet amb un club que no és un club de Formentera, que és el País de Castelló, un club, quan parlant d'atletisme, important, no? Però no he que oblidar que en Andrea Romero ha sortit de Formentera i ha sortit gràcies en sa feina que fan uns
entrenadors,
uns muchachos, sí. Que els agrada l'atletisme i que van a córrer cada dia i que molts d'ells tenen marques molt bones i que competeixen, com és el Club Esportiu Espalmador. El Club Esportiu Espalmador està fent una feina important a Formentera.
I com els de windsurf, com l'escola que hi havia de windsurf, mira on estan, on han anat a parar aquests nanos, vull dir, trepitjant els pòdiums de tot arreu. Doncs per això mateix, que si aquest equip ha lograt pujar, doncs que no s'ensorrin, no? Tots els qui són i de més, que potser és culpa del que està dirigint tot el cotarro que no ho fa com ho tindria de fer-ho, com no ho hauria de fer, no sé ni qui és,
hauríem de començar, a dar una miqueta més de mèrit i ressò també en aquests clubs, el Club Esportiu Espalmador,
sí.
El club de tenis,
sí, el
club de vela, vull dir que han fet una feina i estan fent una feina que no té aquesta repercussió mediàtica que té el futbol, perquè el futbol la té a nivell mundial, no només la té a Formentera, vull dir, i que contínuament pues, estan tenint èxits, vull dir, gent que ho fa altruistament, que no cobren i que aporten de la seva burgeca gastos que els hi suposa pues, anar a fer competicions.
Es busquen ells esponsorització...
I tant.
És una feinada la que fan, jo penso que sí, que sí, hauria de dedicar més hores en aquesta gent, precisament. Són els oblidats, hauríem de fer un arbre genealògic així dels oblidats.
Bueno.
Bé, diverses coses que hem tractat avui a l'informatiu. Per exemple, hem començat amb aquesta decisió del Tribunal Suprem que ordena al Consell Insular de Formentera revisar les llicències de les mansions de Punta Gavina. Ho revelava aquest cap de setmana el periòdico d'Eivissa. El Tribunal ha desestimat els recursos de cassació presentats pel Consell Insular i Isaac Andic, amo de Mango, de manera que la institució insular haurà de revisar les llicències de construcció d'aquestes dues cases, propietats dels empresaris de Mango i Ferrovial, respectivament. Recordem, el 2010 el Consell atorgà els permisos per la construcció de dues mansions de 400 metres quadrats a Punta Gavina. Per fer-ho, s'hagué d'incloure una disposició transitòria en el plantejament urbanístic, ja que la normativa impedia la construcció en zona anell si no concorria a la circumstància d'herència, que no era el cas del senyor Andiqui del Pino, de Mango i de Ferrovial. La concessió d'aquestes llicències fou recorreguda per l'empresari alemany Leo Stober. Recordem que Stober venia ja escaldat dels seus problemes urbanístics amb Punta Prima i tenia doncs, les seves raons per anar en contra del Consell Insular de Formentera. En aquest cas, Stober va al·legar que hi havia hagut defectes en la tramitació d'aquesta normativa i de les preceptives llicències d'obres. Bé, aquest tema no s'acaba, eh?
No s'acaba, és com una pesadilla, vull dir... Per una banda, a més, és que, clar, la justícia és tan lenta, és que portem tants anys amb aquesta història, i com tu havies apuntat, clar, si a més hi ha una persona que sent perjudicada en comparació que és Nestover per la casta Punta Prima, doncs això no sé quan s'acabarà. Si ara han de revisar aquesta llicència, es veuran que diran els serveis jurídics del Consell respecte a això.
Jo crec, insisteix, ja... Crec que el més trist és que es doni peu a que es facin o s'atorguin llicències sense que siguin absolutament clares de dalt a baix i que no hagi d'intervenir ningú jutjat ni ningú tribunal, no? Des del moment que algú es sent perjudicat i fa una reclamació i aquestes reclamacions pues se'ls hi dona entrada i s'accepten a tràmit, vol dir alguna cosa, jo no sé com acabarà això, però si es té que revisar la llicència, deu ser per alguna cosa. Ara veurem què passa.
Que vagin fins al final. Jo clar, aquestes coses sempre dic el mateix, aneu fins al final. Aviam, el Consell, si ell ho ha fet com ho havia de fer-ho, que ho han fet com ho havien de fer-ho, no hi té res a tema, no? Segur que li sortirà bé, si hem de confiar en la justícia.
Hi havia llicències prèvies, altres... si no s'havia
d'indemnitzar. Bueno, però si ho ha fet bé, encara no hi ha més, ho ha fet bé, no hi ha problema. No ho ha fet bé, a pagar les conseqüències.
Però al final s'acaba d'indemnitzar i vull dir, paguem tots.
Aleshores som nosaltres que hem de decidir què fem amb aquest Consell. Home, clar, nosaltres diem, és diner públic, perdoneu. I llavors, què esteu fent amb el nostre diner? I llavors hi ha una reunió dels ciutadans a veure què volen fer amb aquest Consell. Potser que tornéssim en el pensament crític, no? Aquell d'Aristòtil i de Plató, que han tret ja la filosofia dels nanos, i ja ningú no se'n recorda d'aplicar-lo. Potser una miqueta de crítica, aviam si es pugen i paran de fer pifiades. Si és que han fet una pifiada, que no ho sabem.
Bueno, ho sabrem en qualsevol cas. Si tenen que revisar les llicències que s'han dat, pues, ja veurem com en surten d'això. No? Jo vull pensar que les llicències que s'han dat amb raó i amb motiu i amb tota la claritat que correspon.
Les cases ja estan fetes. Si ens remitim al que va passar a Sant Ferran, que es va tenir que tirar a baix un edifici que sembla incongruent, no? Quan hi ha un edifici, una casa feta... Que
jo vaig trobar una bestia, és això.
Sentències judicials... A nivell de carrer la gent diu, això és increïble, vull dir, és que no
sí, perquè dius, bueno, aquells edificis, els de Sant Ferran mateix, jo quan va passar tot això vaig pensar, home, donar-los una utilitat pública, ja que els hem pagat entre els sous de tots i ara resulta que ja estan fets per tornar-ho a tirar a terra i tot això, donem una utilitat pública, no?
Sí, no, però bueno, això al final seria una excusa perquè quasi tots féssim, o diguéssim, fer el mateix, no? Vull dir, feim, ja vol dar una utilitat pública, en fi, sempre...
Tira tot això, torna a construir, torna a llançar a terra. Home, si ara passa el mateix amb aquestes cases i espera't, perquè si passa això amb aquestes llicències, aniran a darrere d'altres llicències, eh? O sigui, aquí no s'acabarà
l'assumpte. No, i possiblement pues, el propietari estarà en condició de fer una reclamació en el Consell, on és que li ha otorgat la llicència. Aquest és el problema, vull dir que al final el més perjudicat són les arques municipals i com a tal els ciutadans, no? Quan llavors pues, no es depuren altres responsabilitats, vull dir, no n'hi ha més. En el cas de Sant Ferran pues, hi ha hagut una indemnització i ja està, i aquí s'ha quedat la cosa, no? Clar, si en aquest cas pues, la justícia diu que tens raó, pues, bueno, el Consell en sortirà bé i tots sabrem i tindrem la suficient confiança en que les coses s'estan fent com correspon. No? Si no fos així, pues, evidentment es tornaria a plantejar una situació bastant estranya i anòmala, i ja és una situació en què possiblement els propietaris d'aquestes vivendes no es quedaran aturats i demanaran les corresponents indemnitzacions, i poden ser també grosses, perquè la inversió que hi ha en aquella zona és una inversió important.
I sabent qui són els propietaris.
I sabent qui són els propietaris, tenen suficient poder...
Com per...
o colxon financer com per poder
dur una reclamació endavant
els temps que sigui necessari.
Clar.
Bé, altres coses també en àmbit de Formentera que hem abordat avui a l'informatiu, que el Partit Popular ha demanat al Consell Insular que aprovi el lloguer turístic en edificis plurifamiliars, que almenys es posi en contacte amb l'oposició i intenti consensuar una normativa al respecte. Diu José Manuel Alcaraz, el portaveu dels Populars, que el sector hauria de regular, que aquest sector s'hauria de regular el pròxim estiu, però que malgrat aquesta proximitat, l'equip de govern de Gent per Formentera encara no s'ha reunit amb l'oposició per tractar un tema tan important com aquest. El PP recorda que actualment el lloguer turístic de pisos a les zones urbanes de Formentera està prohibit, pel que és essencial que s'arribi a un acord per poder disposar també d'habitatge residencial durant tot l'any a Formentera. Clar, mos costa imaginar, per exemple, els Pujols sense lloguer turístic en plurifamiliars.
Però aviam, estava prohibit en els blocs que vivien gent tot l'any, o sigui, per no barrejar-los, o estava prohibit a tot arreu?
No,
o sigui, en els blocs que estan buits completament, que ja els dediquen només això...
El turisme general no es permet, si tu no tens llicència de turisme, tu no pots fer una explotació
turística. Però tu en un bloc de pisos d'apartaments tu pots treure una llicència turística.
Però si parlem dels Pujols està tot barrejat, perquè hi ha comunitats de propietaris que n'hi ha gent que hi viu i gent que lloga, vull dir que és que fins ara s'ha estat així. El que passa que amb la moratòria fins a l'agost o setembre d'aquest any el Consell té temps per dir quines zones podran ser possiblement legalitzar a plurifamiliars i quines zones no ho faran. Els Pujols, realment, si no es dona una solució, serà complicat, perquè els Pujols, jo diria que tota la zona dels Pujols es pot considerar turística, perquè ja històricament no ho és, vull dir, ara mateix a l'hivern qui viu els Pujols? Hi viu gent,
home,
però...
Home, més gent que els altres sí. Anys. Cada vegada hi viu una miqueta més de gent, eh? Jo sí que ho he notat, almenys, els hiverns que hi passejo. Es veu, almenys es veu amb més roba estesa, més balcons oberts, que abans era la ciutat fantasma.
I tampoc la gent de Formentera vol viure als Pujols, els no, residencials,
clar,
no. Vull dir, no. Que el tema de la vivenda, que la gent que busca vivenda, si dius als Pujols, un apartament per llogar tot l'any, i diuen, no, és que jo als Pujols no hi vull viure, lògicament.
És una situació que crec que s'hauria d'aclarir quan antes, no és bona, i no és bona aquesta incertesa i aquesta situació que ara mateix s'està visquent, i més a Formentera, allà on els lloguers, fora del que són ja els establiments, o el que puguen ser hotels o grups d'apartaments dedicats a 100% a això, doncs formen part important de l'economia de l'illa, no? Efectivament, els Pujols, per exemple, els Pujols és una zona que ningú discuteix que és una zona que ha set turística i ha crescut en sa funció i subjectiu i primera opció, turisme. A partir d'aquí, clar, que evidentment hi ha hagut gent que s'han comprat vivendes i que han convertit sa vivenda que han comprat en sa seva residència a edificis allà on sempre històricament ha hagut una explotació turística. Ara, jo crec que aquestes comunitats o les comunitats que els veïns en majoria adoptin l'acord de que la primera opció de l'edifici és l'ús turístic, però bueno, no haurien de tenir a zones com els Pujols, per exemple, cap ni un problema perquè puguin reconvertir o legalitzar aquesta situació que havien vengut tengut fins ara.
De fet, Joan, sí, te vaig a dir una cosa. Dins els Pujols, jo que treballo amb aquest tema, hi ha edificis que sí que hi ha alguns propietaris que tenen llicència de turisme, perquè amb la llei Cladera, de fa tants anys, es va donar aquesta possibilitat. I jo t'he dit que hi ha edificis que hi ha propietaris que tenen la seva apartament-vivenda amb un permís de turisme que no caducarà mai, perquè els permisos de la llei de turisme de Cladera no caduquen mai. I te trobes amb aquesta incongruència, vull dir que hi ha edificis espujols que hi ha propietaris que tenen dos o tres o quatre apartaments amb llicència de turisme.
I llavors hi ha edificis espujols que havien tingut llicència turística i de bot i pronta els hi ha desaparegut, no? Vull dir que...
Jo no vull liar amb tot això, però jo em sembla que quan es va decretar aquesta llei era per afavorir a la gent que buscava casa per tot l'any, que de fet hi haguessin més possibilitats de tenir una vivenda per tot l'any a Formentera. A mi em sembla que es va començar amb aquesta idea, de dir, home, si tot es dedica en el lloguer turístic, no hi ha ni un punyadero pis, no trobem vivendes, no trobem res, perquè la gent només lloguen els turistes. S'ha complert això. Això ja és la primera premissa, no? Si es va fer amb aquest objectiu, aquest objectiu ha arribat a terme. És veritat que hi ha molta més gent que ha trobat vivenda per tot l'any, és veritat que els preus han anat millor i tot. Bueno, si s'ha complert l'objectiu i tot, doncs bravo. Vull dir, va ser una llei o una norma que es va posar i que ha afavorit a moltíssima gent. L'han complert a la gent? Jo penso que no, que el 80% no ho han complert, no, però continuen llogant a l'estiu amb altra gent. Que tu et molesta? A mi no em molesta per gens. Jo puc dir-ho perquè estic en una escala que tant som els que lloguen com els que vivim. A mi no em molesta. Normalment també tenen una mica en compte la gent que viu i les persones que et porten. Tampoc et porten gent que facin aquell xivarri que et pot rebentar. No, són famílies que venen a passar l'estiu. Ara, el que a mi sí que em semblaria bé és que aquesta gent ho legalitzessin, i ja que els que han tingut de legalitzar totes les cases per ús turístic paguen les seves contribucions i ho paguen tot, els que tinguin els pisos i que els volen fer per ús turístic també, doncs que passin el que dius tu, a tenir una llicència d'ús turístic i que paguin com han de pagar, i aquí no hi hauria més, no?
Sí, i tant.
I que si te'n vols, doncs es posin o determinin unes condicions mínimes a complir per qualsevol vivenda que vulgui ser d'ús turístic. Però clar, això passa perquè... A més d'estar en la situació que estan d'incertesa, i em pareix molt bé que es facin polítiques encaminades a que es faciliti una entrada de vivendes en el mercat per ús residencial,
sí,
i no turístic.
No,
em pareix molt bé, una cosa no treu l'altra, efectivament. El que entenc que no està bé o que no es pot fer és fer moratoris, fer una llei, deixar molta gent en su cul a l'aire, per dir-ho d'alguna manera, sense saber molt bé en què pot destinar la seva vivenda o si la podrà destinar a ús turístic o si l'haurà d'acabar destinant a ús residencial, i que passin els mesos i això estigui encara a l'aire i no hi hagi una claritat.
Sobretot és una illa petita i la gent que són de Formentera, també, és el que viuen és el turisme.
No,
i que per tant...
És que no econòmic és el turisme.
Escolta,
Potser llavors no faran falta cases per viure tot l'any.
I que la gent que vulgui venir a passar les vacances a Formentera, doncs en aquests moments la gent no sap molt bé si li pot llogar la casa o no li pot llogar la casa. Vull dir, jo crec que urgeix quan antes que es determinin quines són les zones allà on es pot fer una activitat turística, i a partir d'aquí, pues, en funció de les propietats que hi ha en aquestes zones, puguis demanar...
I pugui jo amb ell o amb una altra senyora, escolta, tinc un pis per llogar, me'l vols llogar a l'estiu perquè jo tinc tots els permisos.
I que compleixes
les normes o ja està.
I si compleixes els requisits que has de complir, pues, poder tenir un altre de turisme, poder pagar els teus impostos i tenir-ho tot en regla i com toca. Però clar, ara estem en una situació que ningú sap molt bé Si necessitaré tenir lavadora, si estic a Espujol, si seré turístic, si estic a la Mola, si seré residencial. En fi, clar, i això, estem en el mes de gener, la temporada comença d'aquí 2 mesos.
Això mata.
I la gent ja comença a preguntar i a fer reserves. Bueno, jo crec que no és una situació bona, i no és una situació bona, primera, per residents o per propietaris de la gent que té vivendes que els dediquen a aquesta indústria, i llavors altres pels turistes o els possibles interessats a venir a Formentera a passar les vacances. I els treballadors, pues, en la mesura que hi hagi feina i gent que es dediqui al turisme, hi haurà mà d'obra, i en la mesura que no hi hagi feina i gent que es dediqui al turisme, pues, no hi haurà mà d'obra. I això vull sortir en el diari d'Eivissa. Vull dir, quina és la contratació que tenim en els mesos d'estiu i la que tenim ara? Vull dir, és que la doblam, no. Lo siguent, és més que es doble. Vull dir. I per què es doble? Pues perquè tenim una activitat turística, perquè venen gens que estan hospedats a cases que lloguen. Si no hi ha cases que lloguen per turistes, però no hi haurà turistes. I si no hi haurà turistes, no hi haurà gent que vendrà a fer feina. Per tant, a Formentera, l'economia és el motor principal.
Per no parlar de l'oferta complementària, com són bars, restaurants, botigues...
Ara, que té que estar tot reglat i té que estar tot d'alta i complint unes condicions...
Etcètera, que llavors ens queixam de que no hi ha ventes, que no funciona... Bueno, és que tot va lligat.
Aquesta és la història.
Però aquesta inseguretat que ara mateix, això no és bo per ningú, absolutament.
No, Joan, que no. Jo estic completament d'acord.
El supermercat és bàsic a Sant Ferran, trobeu unes ofertasses que no us podeu perdre. Mireu, per només 1 euro podreu gaudir de la pasta Varietat Barilla, una bona marca de pasta italiana, mig quilo, per aquest preu, 1 euro. Espatec de la Casa Baró, 150 grams, també a només 1 euro. I va per la neteja domèstica, el netejador neutre, Pio o bany de Miquel, litre i mig, 1 euro. El lleixiu universal de la Casa Ace, 2 litres, 1 euro. O el rentavaixelles Ultra Plus o Aloe Vera Mistol, de 600 mil·lilitres per 1 euro. Avinguda Joan Castelló Guasc, número 30, l'és bàsic a Sant Ferran, obri cada dia, ja ho sabeu, també diumenges i festius, des de les 9 del matí a les 9 i mitja del vespre. Per cert, també seguim molt pendents del que està passant a Copenhaguen, a la capital danesa, on aquest matí ha desembarcat de l'avió, sí, Carles Puigdemont, Recordem que Puigdemont anava a Copenhague a una conferència
de la universitat
i la Fiscalia ha demanat activar, això ho diu El País, podríem afegir, reactivar l'ordre de detenció.
No hi són a temps, ha donat l'ordre internacional, no, perquè ja, ja hi ha estat totes les emissores de ràdio aquest dematí i a tots els diaris i tot.
Això ja sembla una
novel·la negra. I no hi són a temps a activar aquest ordre internacional. I a més ells ja s'ho van estudiar, o que no hi fossin a temps.
Justament, dir, clar, segur.
Home, justament.
Jo conec la Fiscalia,
anar.
Si ho sap, perquè l'activa.
Home, la Vanguardia titula Puigdemont viatja a Copenhague malgrat el risc de ser arrestat.
Sí, clar, han de posar suquet a la notícia. Pepo, aviam, però en Puigdemont sap de sobres que no serà arrestat.
Però fins ara en Puigdemont els hi ha fet un... Vamos, els hi ha guanyat la partida, per molta diferència,
sí,
en els jutges, en els fiscals i a tota la llei.
Està jugant la mar de bé.
No, vull dir que tenen bons assessors legals. El jo,
sí, això també és relatiu, perquè depèn del relat que escoltem, no? Vull dir, per exemple, llegim a La Vanguardia el president de puesto, però clar, també llegim altres publicacions que diuen allò del president fugit, no? Mm. Que potser en termes de relat no el deixa tan bé. Lligant amb això, també el president del Parlament Català, el d'Esquerra Republicana, Roger Torrent, ha escollit a Puigdemont com a candidat per la presidència de la Generalitat.
Sí, com a únic candidat, a més.
Sí, d'aquesta manera, doncs, Roger Torrent ha demanat a Rajoy una reunió per parlar d'aquesta investidura. Bé, ja veurem.
Anirà.
Però com es pot proposar que sigui president a una persona que està a l'estranger? Jo,
perquè
jo.
Es pot, bueno, perquè segons el reglament es pot. Bueno, segons el reglament.
Hi ha lletres que
ja
han dit que no. Jo estic absolutament... Jo, la meva postura és absolutament en contra. Jo em pareix esperpèntic, em pareix de riure i tornar a estar en la mateixa. Vull dir, aquí no se soluciona res. I proposar una persona que està fora de Catalunya, com farà les funcions de president des de l'estranger? Igual?
Sí.
Doncs mira, a partir d'ara ho podem fer tots. Vull dir, és que jo ho trobo que ho podria molt de riure. No.
Teletreball seria, no?
Teletreball.
Digitalització.
Fem
això.
Un coworking a Copenhague, on en tot se treballa allí. Jo què sé, és que em sembla, no sé, esperpèntic, ridícul.
Jo estic en el que diuen encara, no? Vull dir, jo no entenc res ja. No. Vull dir, no, em costa pensar que està en un país civilitzat i que està en el 1900...
el 2000, ja estem al 2000. Joan.
Això, veig, el 2018. Vull dir, és que no
aconseguir altres candidats que sí que estan a Catalunya.
Encara, només vull deixar clara una cosa, no sóc independentista, o sigui, m'ho han dit 30.000 vegades, no ho sóc, he militat sempre a esquerres, per la meva vergonya, per com actuen les esquerres, ¿vale? I he sigut sempre un militant d'esquerres, però en aquest moment, estic pensant que sí, que és un candidat vàlid, que sí, que serà el meu candidat, que sí, que votaria aquesta presidència, com estan fent molta gent d'esquerres en aquest moment, com a única opció. Per què? Perquè el que volem és que marxi el Mariano Rajoy. És que només és aquest govern que està emmerdant tota la situació.
Però Puigdemont no és d'esquerres, eh? És que això no és l'esquerra,
No ens centrem en Puigdemont. No, clar que no.
El nacionalisme no és l'esquerra, eh?
Ho hem d'anar deixant aquí. Marga Berenguer, Joan Serra, Encarnà Magaña, moltíssimes gràcies. Feliç setmana, eh?
Gràcies a vosaltres.